Les roques d'en Rutllà. Se sap que Rutllà era un gegant que va lluitar contra els sarraïns. Per això, la nostra terra és plena d'històries que expliquen les seves gestes i lloen la seva gallardia. El que potser no se sap tant és la vida íntima de Rutllà. Hem descobert que el gegant va enamorar-se d'una donzella anomenada Angèlica. No cal dir que la noia era d'una bellesa gairebé embafadora, però d'un temperament més aviat voluble. Durant una bona temporada, el gegant i la donzella es trobaven d'amagat al castell de Cabrenys. Les heroïcitats de Rutllà, la seva popularitat, les seves dimensions corpòries, encaterinaven la noia i li saciaven la vanitat. Però tal com gira el vent, gira el seu cor. Durant un dels atacs a la nostra costa, la donzella s'encapritxà d'un sarraí. Es deia Amador. Era jove, valerós, de masculinitat exuberant, per dir-ho així, i sang enardida. A espatlles de Rutllà, el sarraí i Angèlica es trobaven furtivament, es banyaven nus als estanys, feien l'amor als pallers i, exhausts, s'adormien contemplant les estrelles, que fugaces semblaven a punt de fer complir els seus somnis. De resultes de tot plegat, la donzella deixà de ser-ho. Fos per algun pastor, per algun pescador o per algun pagès, el cas és que la notícia arribà a les oïdes de Rutllà. El gegant embogí, cridà, estostà el pit, saltà, esbufegà, va prémer els punys, va tancar els ulls i va jurar venjança. Mentre la furtiva parella ja havia fugit sud enllà, resseguint la costa, cercant les terres sarraïnes on poder refugiar-se. Amb el coltell ben esmolat, Rutllà va emprendre la persecució. Encegat per la ira i el despit, anava colpejant edificacions, tallant boscos i pedregant ponts, tot esperant de fer diana en els traïdors. És per això que l'Empordà és ple de clots fondos, castells derruïts, pedregams escampats i roques broixes. Així que trepitjà el cap n'Orfeu, li va semblar veure Angèlica i l'infidel que, a galop d'un cavall, alçaven una polseguera encegadora. Amb un cop de coltell, el gegant va arrencar un tros d'aquell rocam i unes moles van davallar fins a tocar de mar. Són conegudes com les roques d'en Rutllà. En arribar a Cadaqués, la parella ja havia embarcat en un vaixell cap al Golf de Roses. Impotent, Rutllà va aventar una guitza formidable a una de les roques de l'abadia i la va enviar al mig del mar. És l'illot Escucurucuc. A grans gambades va continuar la persecució per terra, mirant sempre de reull l'embarcació que fugia. Passaren Roses, Sant Pere Pescador, Sant Martí d'Empúries i l'Escala, però el gegant no aconseguia mai atrapar-los. Cada cop més enfurismat, va agafar uns enormes penyals i els va llançar contra l'embarcació. Va errar el tret i les roques van quedar per sempre més situades a davant de l'Estartit. Són les Illes Medes. Entre Palafrugell i Palamós ho intentà de nou, i de nou va equivocar el tret. Així van néixer les Illes Formigues. La persecució va prosseguir costa enllà. No els va atrapar mai. Passà el temps i el gegant oblidà el pèrfid amor d'Angèlica, tornà a les seves lluites i fou ferit mil vegades i mil vegades va salvar la vida, perquè, com tothom sap, el gegant Rutllà no podia morir de nafra. Un dia, però, va trobar la mort a Roncesvalles, afogat per un cavaller en una brega. El seu cavall, diuen, va portar el cadàver fins a Rosselló, li preparà una caixa de pedra i vora el seu abeurador el va enterrar. És el gran dolmen de la vall del Tec, coneguda com la caixa d'en Rutllà. D'aquesta llegenda, Joan Amades se'n fa ressò a El Pirineu, Tradicions i Llegendes, i Joan Soler Amigó l'esmenta a l'obra Fantasia Popular Catalana. Són molt nombroses les proeses i llegendes referides al gegant Rutllà, Rutllant, Rutlant o Rutlà, que apareix al poema èpic La Chanson de Roland i a l'Atlàntida de Verdaguer. Aquesta llegenda l'hem extret del recull Llegendes de Mar de la Costa Brava, editat per Miquel Martín i que va ser publicat per Edicions Sidillà l'any 2012.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 18 de febrer de 2014. Passen escassament 8 minuts de les 9 del vespre i som a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa, només pot ser Tirant de Llibres. Avui el programa número 253. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Hola, bona nit, Joan.
Saludem a tota la gent que ens està escoltant. Bona nit. I bona nit també, saludem aquí a la Gemma Grau, que ens fa, com sempre, un control excel·lent. I a tota la gent que col·laborarà amb el programa i esperem que els que esteu escoltant us agradi el que hem preparat.
Què us ha semblat aquesta llegenda que hem sentit al principi del programa?
És com a mínim és curiosa, no?
És un d'aquests textos, allò que es coneixen com a literatura popular, que s'han transmès doncs, de generació en generació, de manera oral. De fet, al principi, a l'encapçalament d'aquest recull de llegendes de mar de la Costa Brava, doncs hi ha una nota que diu: tot el que sé ho he après escoltant els vells. Que fa referència a aquesta manera de difondre's d'aquest tipus de literatura. Doncs bé, a mi el que us l'hem llegit aquesta llegenda perquè el que m'ha cridat l'atenció és que sempre es parla de Rutllant o Roland a propòsit de la chanson de Roland, però en realitat aquesta llegenda que hem llegit, l'argument no es basa en la chanson de Roland, sinó que es basa en l'Orlando Furioso, aquell poema èpic del Renaixement, d'Ariosto. Doncs bé, dit això, fet aquesta presentació de la lectura que hem fet avui, passarem a comentar breument què us hem preparat, què hem preparat a l'audiència. Avui tenim dues cròniques, una crònica des de Catalunya, amb la Sílvia Romero, i des del País Valencià, amb la nostra companya Empar Murelló. Però a continuació, a l'apartat de literatura catalana, en Jordi ens ha preparat una explicació sobre un recull de contes de Jesús Moncada, oi, Jordi?
Sí, sí, és el segon recull de contes publicat per Jesús Moncada, es diu El cafè de la granota, i el va publicar l'any 1985, si no recordo malament.
A l'apartat de literatura universal, en Joan ens vol parlar d'un llibre del qual Helena, ja fa temps, ja ens havia comentat, un llibre d'aquest Morton.
Sí, ja parlaria a l'entrada del llibre, és aquest Morton, el Jordi Oblidat. Ell em va fer una ressenya fa 2 anys i jo ja pensava que també valia la pena entrar una altra versió d'aquesta ressenya.
Una altra lectura.
Una altra lectura
particular.
No ho fem gaire, això, però aquesta vegada valia la pena.
De fet, hem de dir que aquesta autora, Kate Morton, al programa n'hem parlat 3 vegades. O sigui que, sí. De fet, és una autora que, bé,
ens
interessa. Tenim també l'apartat dels microrelats. Avui llegirem diversos relats. De fet, és la continuació dels relats seleccionats del mes de gener i el tema continua sent erotisme i literatura. Per tant, la mainada, la quitxalla que es pugui estar escoltant al nostre programa,
a dormir.
Quan arribi els microrelats haurà de desendollar la ràdio. No la desendolleu. Que vagin a dormir, i que els pares la continuïn sentint. A l'apartat de llibres a la carta, connectarem amb l'Helena Martínez Pons, ens parlarà d'un llibre, una novel·la d'Alexander Solzhenitsyn.
Solzhenitsyn.
Es diu Vergonya, aquesta novel·la. I acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase. Som-hi.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon a la nostra benvolguda companya Sílvia Romero des de Catalunya, que ens informarà de notícies molt interessants que estan passant en aquest territori. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Aquests darrers dies s'he anat informant dels diferents actes de presentacions de llibres que es duien a terme a Manresa al voltant del Premi de Novel·la Joaquim Amat Piniella 2014. Bé, en tot cas, avui només recordar-vos que el veredicte final es farà públic el dijous 19 de febrer i com que es tracta d'una convocatòria que he anat seguint de prop, us n'informaré en la corresponsalia de dimarts vinent, però, si voleu estar al cas, trobareu informació sobre l'acte d'aquest lliurament de premis a la web de l'Ajuntament de Manresa, que és www.ajmanresa.cat. Per tant, tot seguit, el que voldria és parlar-vos d'un parell de festivals. Començarem pel 14è Festival Internacional de Màgia, que té lloc des de divendres 21 fins diumenge 23 de febrer a Badalona. Com he avançat, és el 14è festival, i això vol dir que de nou aquesta ciutat es converteix en la capital internacional de la màgia, en una trobada on els seguidors d'aquesta disciplina, els seguidors d'aquest art, podran gaudir i contemplar les actuacions de prestigiosos mags i il·lusionistes. En aquest festival, que és el més antic d'aquest tipus que hi ha a Catalunya, hi col·laboren els teatres Zorrilla, El Principal i el Blas Infante. També hi col·laboren les biblioteques badalonines i nombrosos centres culturals. I hi podem trobar des de l'espectacle pròpiament dit fins a conferències o xerrades màgiques, que és tal com ho anuncien. El programa d'activitats, per tant, com podeu intuir, és molt ampli i, a més, com he indicat abans, hi ha diversos espais, hi ha diversos indrets que hi participen, però el podeu consultar i descarregar des de la web de l'Ajuntament de Badalona, www.badalona.cat. Ara deixem Badalona perquè he comentat que volia parlar-vos de dos festivals, per tant, ara toca viatjar cap a Lleida. En aquesta ciutat, des de dijous 20 fins diumenge 23 de febrer, té lloc el Festival de Cinema Animac, Animac 2014. Per qui no n'estigui gaire al corrent, què és l'Animac? L'Animac és la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya. I, de fet, si no estic equivocada, aquest any arriba a la seva majoria d'edat, vull dir que és la 18a edició que es fa. Com passava en l'anterior informació, són diversos els locals que hi participen. Tenim la Llotja, el Caixa Fòrum de Lleida i el Cafè del Teatre. En aquests locals s'anirà alternant les projeccions més clàssiques d'animació, però, a més, aniran acompanyades de tot un entramat d'activitats i sessions especials dirigides a tot tipus de públics. Tenim conferències, tallers, concerts, jocs per als més petits, òbviament. Aquest any el país convidat és Polònia i, amb l'objectiu de conèixer la seva animació, li dedicaran 4 sessions de curtmetratges. Bé, com acostumo a dir, el programa és ampli i el millor o el més aconsellable és que, si ja esteu interessats, hi feu un cop d'ull tot entrant a la mateixa web del festival, que és www.animac.cat. Un darrer apunt que m'ha semblat interessant. Es tracta de la conferència, i ara cito el títol, La tradició. Què en farem de les fades, els elfs i les bruixes? Aquesta conferència, a càrrec del conegut escriptor Pep Coll, que en més d'una i més de dues ocasions ha tocat en les seves obres aquest món de fantasia i tradició, tindrà lloc el dimecres 26 de febrer a 8:15 del vespre a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda de Barcelona. I sí, he dit dimecres 26 de febrer, potser n'informo amb molt de temps d'antelació, però així, si ja esteu interessats, podreu organitzar-vos l'agenda. Val a dir que en Pep Coll, més enllà de les fades, elfs i bruixes, és un defensor de totes aquestes criatures fantàstiques tan arrelades a casa nostra, com seria el cas de, no sé, les dones d'aigua, els donyets, els manairons, els martinets, els dips, els tombatossals, i tants i tants personatges de la nostra mitologia que, en la seva majoria, desconeixem. Per tant, penso que aquesta conferència d'en Pep Coll pot ser força interessant. I ara sí, ho deixem aquí, però tenim una cita el proper dimarts. Bona setmana.
Molt bé, doncs gràcies, Sílvia, per aquesta interessantíssima explicació que ens acabes de fer. Espero que aquests consells els segueixi tota la nostra audiència.
Literatura catalana.
Bé, doncs a Literatura Catalana parlarem d'un llibre, d'un recull de contes de Jesús Moncada, que es diu El Cafè de la Granota. Hem de tenir en compte que Jesús Moncada va publicar 3 reculls de contes que són, per una banda, Històries de la mà esquerra, l'any 1981, aquest del qual parlarem, El Cafè de la Granota, l'any 1985, i un últim recull de contes, Calaveres atònites, que es va publicar el 1999. Tinguem en compte que Jesús Moncada va morir, si no ho tinc mal apuntat, l'any 2005. Bé, en definitiva, el Cafè de la Granota és un recull de contes, concretament de 14, que primer de tot se situen tots en el mateix escenari geogràfic, és a dir, en aquella població del Baix Cinca, capital del Baix Cinca, que es deia Mequinensa. Era una població situada en la confluència dels rius, a veure que ho recordi bé, el Segre i l'Ebre, això mateix, i aquesta població mequinensa, la Mequinensa antiga, va ser esborrada del mapa per la construcció d'un pantà, d'un embassament que avui dia ocupa el seu lloc. És clar que es va construir una altra Mequinensa, una Mequinensa nova, en un altre punt, fora de l'abast de les aigües, però això, és clar, va treure completament el caràcter a la població, és a dir, fins i tot en la Mequinensa actual els carrers tenen, em sembla, un número i no pas un nom. L'escenari temporal i històric dels contes l'hauríem de situar a meitat o a la segona meitat dels anys 50. Per exemple, tenim referències de la segona meitat, algun, però tenim referències de fets ocorreguts al 1951 o al 1953 que són esmentats, o bé al 1958. Hem de tenir en compte que aquests contes del Cafè de la Granota van ser redactats entre 1980 i 1985. Una característica dels contes d'aquest llibre, de la majoria de contes d'aquest llibre, potser llevat de tres, és que la majoria d'aquests contes tenen unes dosis d'humor i d'ironia bastant fortes. Per exemple, perquè ho entengueu, a paraules des d'un oliver, un home del qual no sabem el nom, li diu al seu veí Isidre que li està collint les olives dels seus olivers, de les seves oliveres, perquè té por que se li faci malbé i com que ell passa massa estona a la botiga, no les collirà. Evidentment, es tracta d'unes excuses de mal pagador d'algú que està robant unes olives. O en l'informe provisional sobre la correguda de l'Elies, se'ns explica la gran correguda que algú va fer per agafar, abans que sortís l'autocar de Lleida, bé, més que l'autocar de Lleida, la persona que a l'autocar de Lleida, que anava cap a Lleida, era l'encarregada de fer els encàrrecs un cop fos a Lleida, i dir-li, doncs, que no li comprés les medicines per la seva dona, que estava morint-se, precisament perquè ja no passaria d'aquell dia i les medicines eren massa cares. O, perquè també ho entengueu, en una altra narració, per exemple, Un enigma i set tricornis, ens assabentem que el club de futbol local aconsegueix guanyar una sèrie de partits gràcies al fet que un dels guàrdies civils destinats a la vila dona suport a aquest equip, i en els moments en què algun jugador de l'equip contrari, de l'equip rival, vol xutar contra la porteria de l'equip local, ell toca un xiulet que sona igual que el de l'àrbitre, s'atura el jugador i, és clar, doncs aconsegueixen salvar uns gols que ja estaven cantats pràcticament. En definitiva, doncs, l'humor i la ironia hi són molt presents. Hem de tenir en compte que Jesús Moncada va treballar a l'editorial Montaner i Simón al costat d'un altre gran humorista, de Pere Calders, el qual, si bé al principi va influir sobre el seu estil, sobretot després el va aconsellar que trobés el seu estil, que trobés els seus temes i que s'hi concentrés. Bé, allò que a més podríem afegir sobre aquests 14 contes del Cafè de la Granota és que la majoria d'aquests contes, excepte uns pocs, presenten unes regularitats estructurals que podríem classificar en dos grans grups. Per una banda, hi ha els contes, com ara Preludi a traspàs, Guardeu-vos de somiar, Genives dentegades, i algun altre que estarien fora, com dic, d'aquestes característiques estructurals, però sí que les trobem en d'altres com La plaga de la Ribera, Senyora Mort, o Els delfins, o Paraules des d'un oliver. Què tenen en comú aquests contes? Doncs que són soliloquis, és a dir, monòlegs, parla un sol personatge, de vegades parla a un altre personatge del qual no rebem la resposta, i d'altra banda trobem una sèrie de coincidències entre un altre grup de contes, que serien, doncs, per exemple, Un barril de sabó moll, Absoltes i sapeli de Nicolau Vilaplana, Informe provisional sobre la correguda d'Elies, Futbol de Ribera, etc., que tenen com a característica estructural que són relatats per una veu en primera persona d'un narrador que s'identifica com el cronista, el qual construeix la seva història a partir tant del testimoni d'un vell de la vila que es diu Cristòfol, com d'altres habitants de la vila, els quals li havien explicat a Cristòfol o a ell mateix, el cronista, els esdeveniments. Molts d'aquests contes són, per tant, una mena de trencaclosques, per dir-ho així, en què el testimoni de tots els habitants de la vila acaba construint el panorama sencer de l'argument, o el teixit, si voleu, sencer de l'argument. Així que aquest conte, aquest llibre de contes, El cafè de la granota, que és avui dia un volum d'una lectura prescriptiva del batxillerat, pot ser també una lectura amena i molt recomanable per a totes aquelles persones que gaudeixin amb el gènere narratiu breu.
Literatura universal.
Bé, avui, amics, en Literatura Universal parlarem, com ja he dit abans, de la Kay Morton, del Jardí Oblidat. Hem dit que també que ja fa 2 anys ja l'Helena em va parlar. No és gaire normal que en 30 llibres fem 2 ressenyes del mateix llibre, però em va pensar que, com que és un llibre realment que és un llibre extraordinari, valia la pena donar dues visions diferents, no? Una es va fer fa 2 anys i ara doncs, la podem donar la nostra des d'una posició de vista més, diguem, més contemporània. El Jardí Oblidat, doncs això és està editat per Santillana Ediciones Generales, Prisa Ediciones, col·lecció Suma de Letres, sense número, Madrid, 2011, 550 pàgines, val 21 euros, en format paper i 19,99 en format EPUB, en format digital. Per això és recomanable per l'extensió i el pes del volum. D'entrada ja veiem que l'editorial que l'ha publicat en català és una empresa de Madrid. Vivim en un món on les distàncies s'escurcen i et trobes amb llibres ben fets en català a l'estranger i llibres en català fets aquí, que a banda de les editorials petites que fan el que poden per ordenar productes de qualitat, les grans editorials catalanes estan controlades per una empresa que no estima massa el fet nacional català. Paradoxes de la vida, però això fa que les editorials catalanes s'haurien de fer mirar i no badar tant. Ara, en tot cas, parlarem d'aquest volum molt ben presentat i editat i amb una portada molt ben trobada que explica una història impressionant al seu interior i que em va enviar, sense cap mena de problema, des de la capital d'Espanya, em van enviar aquí, a mi, personalment, amb una targeta personal i en català, de la seva representant a Barcelona quan els hi vaig demanar. Parlem primer de Kay Morton. Va néixer el 1976 a prop de les famoses Blue Mountains, que hi ha al costat de Sydney, Austràlia. Un lloc que qui ho explica pot testificar que són d'una gran bellesa, si no les acaben de cremar, esclar, perquè allà últimament sempre hi ha incendis, sobretot a l'estiu. Aquesta autora és llicenciada en art dramàtic i literatura anglesa i doctora a la Universitat de Queensland. Actualment viu a Brisbane amb el seu marit i els fills, i l'any passat va ser a Barcelona precisament per Sant Jordi signant llibres. Vol dir una persona que també coneix una mica la realitat europea. La seva primera novel·la va ser La casa de Riverton, del 2006, i va tenir un èxit espectacular en 34 països on es va exportar. Per la qual cosa és molt probable que més endavant en fem una ressenya tirant de llibres si disposem de la traducció al català. També tenim el Jardí Oblidat, que parlem ara, del 2008, es va fer el 2008, encara el català es va traduir 3 anys més tard, i després les dues últimes en anglès, The Distant Hours, del 2010, i l'última fins ara, The Secret Keeper, del 2013. Les seves influències, segons ella mateixa, diu, les trobem quan diu: la meva literatura beu de fonts gòtiques, d'allò que vaig mamar a les meves lectures juvenils, que solien ser les germanes Bronte, Dickens, Daphne du Maurier, Poe o Lucy Clifford, per posar exemple de la literatura victoriana que vaig estudiar. I també, sens dubte, Enid Blyton, que aquí em sembla que a Teatre de Lleida vam parlar un dia. Tota la història comença amb el fet que una nena és abandonada en un vaixell que va d'Anglaterra a Austràlia, perquè qui l'havia de cuidar desapareix. De moment no sabem què passa, que és un dels misteris que hi ha en aquesta obra, però és estrany que una nena petita amb una maleta doncs, estigui dins d'un vaixell que va d'Anglaterra a Austràlia. Quan arriba allà serà adoptada per una família, però aquest fet li ocultarà amb aquesta l'origen d'aquest espècie d'apadrinament, aquesta adopció, i fins quan ella fa 21 anys els seus pares, diguem-ne, que l'han adoptat, li expliquen, i ella té un gran desengany, perquè es pensava que eren els seus pares de debò. Ella vol descobrir quin és el seu origen i per això, anys més tard, se'n va a Cornualla per descobrir-ho sense aconseguir-ho. En tot, compra una casa gran amb un jardí. I aquí ve el títol del llibre. Aquest jardí és un element importantíssim en aquesta obra. Després, quan la seva neta, la neta d'aquesta nena, rep en herència aquesta casa i s'assabenta de la història familiar, també s'entesta en aclarir tot el misteri que remunta un segle abans, quan va desaparèixer aquest personatge que he esmentat abans. Com podeu suposar, és una història original perquè assistim al descobriment d'una nissaga amagada que fa que la neta hagi de patir molts entrebancs i moltes ocultacions fins a saber com va anar tot. És una història d'una descendència de dones que no creien en els contes de fades, però que els escrivien. I no expliqueu res més, perquè aquí és l'escriptora de contes. Tota l'obra està farcida de flashbacks, ja que de fet cada capítol està fet en una època diferent. Però té l'avantatge, per a la persona lectora, que a la introducció de cadascun d'ells es dona la data de l'acció, amb la qual cosa és molt més fàcil entendre l'entrellat d'aquesta complexa novel·la. És una llarga obra de misteri i de suspens lligada amb la tècnica de la recerca sistemàtica i deductiva i amb un final impactant. Diu Mari Pau Domínguez: quan t'endinsis en el jardí que suggereix aquesta novel·la, no el voldràs oblidar. Cosa que comparteixo, especialment si es té en compte l'aura de misteri i d'encanteri que traspua aquest jardí. No vull dir-ho res més. Llegiu-lo, no us en penedireu. I repetim la referència. Kate Morton, El jardí oblidat, Editorial Santillana, Ediciones Generales, Prisa Ediciones, col·lecció Suma de Letres sense número, Madrid 2011, 550 pàgines, 21 euros. En format paper i 19,99 euros en format EPUB. Per això és recomanable per l'extensió i el pes de volum.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra envoluda companya Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a tots des de les Terres del Sud. Com esteu? Estem mobilitzant-nos nosaltres, no sé vosaltres. Però nosaltres estem aquí ja dempeus per l'escola pública i en valencià, perquè ens treuen de damunt prou línies, 72 línies menys en valencià.
Se sent una aigua, que estàs al costat d'una font.
Com dius?
Estàs al costat d'una font, poder?
No, però avui estic pel carrer i pot ser el so no és tan bo.
Avui tens temps,
voleu que m'anyunyi d'algun lloc?
Està bé. Dic, si avui tens més temps, si que pots explicar
més
coses.
Ah, sí, avui tinc més temps, sí, avui tinc temps perfecte per esplayar-me i dir tota això, classe de coses.
Empar, això que dius de les unitats d'ensenyament, d'aquestes 72 unitats, ho llegíem aquesta tarda a la premsa, al diari Avui.
Sí, i demà tota la comunitat educativa està a la conselleria mateix, contra el decret del plurilingüisme per la inclusió del valencià amb normalitat a l'escola, no? Perquè treuen 72 línies menys, però es veuen afectades 155 unitats més. Vull dir-te que ofereixen escola en valencià i escola, ofereixen les dues línies, però no saben ben bé si se cobriran. O sigui, que 72 és segur perquè són retallades, diguem-ne, no? Però les altres fins a 155, 80 i pico, doncs es veuran afectades també. O sigui, més de 14.000 alumnes afectats. Això no pot ser, clar.
Això ho podeu aprofitar, pare, ho podeu aprofitar ara que podeu manifestar-vos, perquè la Rita ja ha dit que ara posarà una nova normativa que prohibirà fer manifestacions, no?
Sí, sí, a la plaça de la Mare de Déu, que és on es concentren cada dia 3 de cada mes l'associació de víctimes de l'accident de metro que hi va haver en el 2007, val? En 2006, perdó. Aleshores, allí es concentren cada dia 3 i seran els principals afectats. No només que Fabra no els ha rebut, i per descomptat governs anteriors, ni Camps ni ningú els ha rebut, sinó que ara, a més, la concentració, que és el punt cabdal i que a partir del programa de televisió Salvados va recollir una altra vegada moltíssima més gent, doncs aquesta gent i també les d'ensenyament sempre acabem allà, quasi sempre acabem allà, també.
Sí, ja.
I, en fi... Això és la nova ordenança municipal, escolta, així que ens va per aquí baix, que estem, t'ho dic, d'empeus un poc, perquè ens imposen una sèrie de normatives. Aquest decret de Rita atenta un poc contra el dret de manifestació, de reunió, no? Va també un poc per la gent del 15M, que també va ocupar la plaça de l'Ajuntament, però ara ben bé la plaça de la Mare de Déu s'ocuparà per l'ofrena durant 2 dies i no passarà res, saps? I aniran els falleres i les falleres i no passarà res. I la plaça de l'Ajuntament estarà 20 dies tancada per fer les mascletades i això tampoc no passarà res. I, en fi, així anem per aquí baix.
Molt bé, què hi més?
I, escolta, passe pàgina. I perquè dic, abans de res, jo volia preguntar-vos si poguereu anar a la presentació del Paraules per a Gaeta que feu a Sant Celoni. No sé si era el llibre del Cesc Freixas, que recordeu, jo ja havia comentat també. El Cesc Freixas és cantant, però ha fet una incursió en el món de la literatura no musicada en aquest cas i crec que va presentar Paraules per a Gaeta allí a Sant Celoni. Doncs aquest cap de setmana passat, juntament amb el Miquel Abras, han fet un espectacle que s'anomena Cançons de Nosaltres i el Món i mira, ha sigut un regal de l'Empordà i el Penedès, com dic jo, aquí a les Terres del Sud, perquè han estat a València i també al Coll, o sigui, al sud del sud del País Valencià i al sud del sud dels Països Catalans, quasi. I aquest dimecres es presenta Compàs d'Espera, que és el nou llibre de Susana Lliberós, que s'edita en Germania, que ja també hem parlat altres vegades, no recordareu, perquè clar, recordar-se en dia dels títols i dels autors, si és complicat recordar les editorials encara és més, però Germania és una editorial que està recuperant les veus més joves dels poetes d'arreu del País Valencià, però també dels Països Catalans. És una editorial que té un llarg bagatge, una llarga trajectòria, però que ara està apostant de debò per la poesia i per la poesia dels més joves. I alguna altra cosa que us puc contar, així a València, el divendres 21, Gandia, a la Safor, marxem a la Safor. El divendres 21 a les 7 de la vesprada, a la casa de la marquesa de Gandia, es presenta el llibre Adeu RTVB, que és de la gent de Canal 9, sabeu, de Ràdio Televisió Valenciana, és un llibre...
Vaja, sembla que la comunicació amb l'Empar se'ns ha interromput. Bé, això és el que passa en el directe, però de totes maneres...
Hi ha algun problema amb el satèl·lit, a veure si podem...
Poder hi ha hagut el CNI que ja està actuant aquí per anul·lar les connexions del nostre programa.
Ara farem servir un altre satèl·lit.
Ja comença.
Un satèl·lit que no poden controlar, que passa per Corea del Nord.
De tenir satèl·lits allà.
Exacte. I aquest satèl·lit ens permetrà connectar amb València via Pyongyang.
Hola, hola. Sembla ser que s'ha tallat, disculpeu. Sí. Doncs això, no deien res més per acomiadar-me. Des de la Safor es presenta aquest llibre RTVB, en memòria d'aquesta desfeta de Ràdio Televisió Valenciana, la penúltima de les despropòsits d'aquesta terra, i ho presenten els autors, els editors, perdó, i estarà també present Txelo Miralles, que era una treballadora de Ràdio Televisió Valenciana i és membre del Consell d'Administració de RTVB. Estan encara ells manifestant-se cada divendres davant del Palau de la Generalitat, i en principi doncs, es fem costat i totes les forces per a que això continuï endavant i ressorgint de les cendres amb una altra televisió pública i en València també.
Molt bé, pare.
Doncs... Vinga, fins a la propera setmana, que us portaré més coses i us tindré algun llibre més.
Perfecte, una abraçada. Vinga,
gràcies a
veure.
A vosaltres, adeu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Els microrelats.
Bé, amigues i amics, doncs com hem dit abans, les criatures han d'anar a dormir ara, perquè ara llegirem tota una sèrie de contes, de microrelats, seleccionats per l'Associació de Relataires en Català, que varen triar pel mes de gener. I el tema que van triar eren precisament relats eròtics, erotisme i literatura. I el primer dels relats que ens han enviat és un relat que es diu La nimfòmana, i és un relat de Llorenç Garcia. Amanda era coneguda com la nimfòmana del poble. No hi havia cap bordegàs de la contrada que no l'hagués tractada carnalment. Els ecos de la seua popularitat ressonaven al bar, on tots bescanviaven impressions sobre la darrera escomesa al llit amb aquella xicona tan disposada. Qui desgranava la fita sexual més agosarada comptava amb el privilegi d'una cervesa de franc. Un bon dia, Amanda digué prou i feu les maletes. Òrfana de família i sentiments, havia maldat per arrapar una abraçada tendra del forner, intentar que el marrec del quiosc li brindàs una mirada dolça o que el mariner l'obsequiàs amb un petó empapat en salnitre. Però només pogué recaptar bròfecs sotracs, paraules pudentes de luxúria, promeses romàntiques tan volàtils com el fum i el sentiment de ser una nina articulada amb tres forats molt plaents. Abans que la darrera idea esdevenís un convenciment, Amanda empumà fermament la maleta per trobar un home com cal, però sobretot trobar-se ella mateixa. No vessar ni una llàgrima ni un lament, com no fos pena per aquella colla de ximplots que sols sabien embrutir-se en banys de vanitat masculina. Amanda era un ser molt més evolucionat que tots ells. Havia extret de cadascun una lliçó que la faria prou sàvia per saber a quins homes atansar-se i a qui no. Enmig de l'avalot de llençols, a cadascun li havia furtat de manera subreptícia un bocí de la seua essència, mentre ells s'esvenien de ser lladres de la dignitat femenina. Havia absorbit tota l'experiència amb el sexe oposat i la feu servir per trobar aquells braços, carícies i petons que aquell grupet era incapaç de portar. A hores d'ara, Amanda és una dona que ha trobat l'home anhelat i el respecte que no degué mancar-li mai. Mentrestant, lluny d'ella, al bar encara continuen entonant amb melodia rogallosa les velles proeses sexuals. Passem al segon relat. El meu primer prostíbul. Un relat d'Antígona. Alerta'm al final d'aquest relat. Ahir, cap al punt de les 8 del vespre, sortia de la feina. Els carrers transitaven plens i el fred s'hi agafava amb força. Tot i que buscant el plaer de l'aïllament que regala la multitud, vaig decidir gaudir de Barcelona i tornar a casa caminant. Així que em vaig perdre sense rumb, en pas introspectiu, sota les llums ja enceses de Nadal, però en arribar a Consell de Cent, el so d'un sensual burlesque i la llum d'un passadís d'espelmes em van captivar l'interès. A la porta, un noi de 1,90 m, vestit amb un impecable smoking negre, em va somriure amb la mirada, i mentre em donava pas amb la mà estesa, només vaig sentir que em deia «Senyoreta, l'estàvem esperant». No sé si va ser la força de la seva presència, el perfum de l'encens de Nag Champa o el meu estat de xoc, però sense ni adonar-me'n, em vaig descobrir apropant-me a les cortines del final del passadís candent que, envellut d'intens vermell, entapaven el destí. Només entrar, procurant adaptar la vista a la dèbil llum vermella, em va rebre una noia amb uns guants de satí negre i la codilla més elegant que mai havia vist. I és que la punta d'encaix negre sobre seda blau turquesa només convidava a imaginar. Somrient-me, amb dolça i falsa innocència, em va fregar amb el dit la mà dreta, afegint: aquestes són les fitxes amb les que ens podràs pagar. Després de comprar-ne tres, un dels nois, que, a més de pantalons, només duia corbata, va clavar-me la mirada i, apropant-se'm, amb un pecaminós somriure, em va fer seguir-lo agafant-me de la mà. Va separar una de les cortines negres que embolcallaven el local i, en un espai reduït, em va tapar els ulls posant-me de cara a la paret. Lentament, apujant-me els braços amunt, se'm va apropar l'orella i, sense deixar-me anar les mans, va començar a recitar-me una per fitxa, per una fitxa, un dels seus poemes més, amb més intensitat. "This is what I feel when Federico Lorca looks me through your eyes." El prostíbul poètic cada mes s'amaga a la ciutat. I llegim l'últim relat d'avui, Històries calentes, fora d'hora punta. Un relat de Rau Tortur. Arribar a correcuita, esbufegant, excitada, diria jo. Decidida no sé què. S'assegué davant meu mentre em dirigia una mirada inquisidora, d'aquelles que et fan pensar en una anàlisi instantània però exhaustiva. Amb un gest impetuós s'arreglava una mica els cabells que li queien damunt la cara. Respirava profundament i compassada. Es compongué el generós escot de la brusa que s'havia desequilibrat amb la precipitació i que deixava entreveure uns pits generosos i ferms. Tot seguit, mentre em mirava, ara fixament, com si no hi hagués ningú més al vagó, entrecreuà les cames amb voluptuositat, tant que el meu rostre canvià de color. Crec recordar que no duia calces. Amb les presses les haurà perdudes en algun lloc del qual potser estava fugint, vaig pensar en fums d'inventor d'històries. Aleshores va començar a joguinejar amb el mòbil, com fa gairebé tothom i que el serveix, coses dels urbanites, per veure sense mirar. Ella, però, afegia als jocs de dits un toc d'impaciència inajornable, una tremolor que vaig atribuir a l'alteració que duia a sobre. Al mateix temps, i mentre m'anava mirant de reull, començà a moure's el seient com si es trobés incòmode. Primer a poc, després amb més freqüència, cadenciosa, això sí. Tensava enèrgicament les cames, la cintura, els malucs. A través de la brusa s'endevinaven els mugrons que s'havien arissat ostensiblement. De cop, deixà anar un gemec, imperceptible enmig del soroll metàl·lic del comboi. S'estremí tota ella de baix a dalt mentre arrugava el front i mantenia els ulls mig aclucats, com si volgués interioritzar un èxtasi intensíssim. Deixà de moure's i, ja més tranquil·la, descavalcà la cama. S'estirà la faldilla, que ben just li arribava al genoll, i amb una rialla entre estúpida i entremaliada em va mirar amb un gest de comprensió que vaig acceptar arronsant les espatlles i assentint lleument amb la mirada. Què podia fer si no? En fi, històries inversemblants al metro, fora d'hora punta i en una línia d'extraradi.
Llibres a la carta.
Doncs ja som a Llibres a la Carta, a la secció d'Helena Martínez Pons, i avui l'Helena ens parlarà d'una obra d'Alexander Solzhenitsyn, Vergonya. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit. Escolta'm una cosa, jo ni de bon tros ho pronuncio així, eh? Vull dir que m'he quedat al·lucinada, Jordi, quin domini.
Bé, és que la qüestió és pronunciar-ho i després esperar que la gent es cregui que és la bona pronunciació, i res.
Oh, home, segur que és millor que la meva, això ja t'ho dic ara.
A veure, com ho dius tu?
Ui, jo no dic res a totes, ara em fa vergonya dir-ho.
Ah, doncs res.
Solzhenitsyn, ja està. Solzhenitsyn.
Molt bé, escolta, no ens aturem aquí, anem al llibre. Què ens en dius?
Aviam, abans d'anar al llibre, darrerament jo sempre us he parlat directament del llibre i perquè, bueno, perquè els autors, doncs, més o menys eren coneguts i qui més qui menys, doncs, mira, podia, què sé jo, buscar-ho i tal. El que passa que d'aquest autor sí que m'agradaria parlar una mica, perquè la seva trajectòria personal té molt a veure amb la seva trajectòria literària. Llavors penso que val la pena que la gent ho sàpiga i perquè la gent ho pugui relacionar. Si us sembla bé.
Oi tant, només saltaria endavant.
Doncs mireu, us explico. Ell va néixer en 1918. Sabeu, bueno, sabeu vosaltres i tothom que la Revolució Russa
va començar amb 1907, i bé, doncs, a partir d'aquí, ell va passar tota la seva infantesa i tota la seva, diguem, part de la seva vida allà, a Rússia. Però què passa? Que es dedica a ciències, a una ciutat que es diu Rostov, i en un moment donat ella dona que això de la ciència és el seu. Per la qual cosa comença a fer, doncs, bueno, a escriure. En 1944-45 decideix marxar a Rússia per raons més que òbvies, i el que fa és amb una, bé, fa una mena d'exili voluntari, i bueno, bàsicament se'n va perquè és condemnat internament en casa de treball, no perquè ell digués, mira, me'n vaig aquí.
Uh-huh.
I la raó perquè havia estat condemnat era perquè havia criticat Stalin.
Esclar, bé, és...
Més tard agafa un càncer, de qual cosa també li fa plantejar-se moltes coses a la vida. Llavors, el 1958, ell, com que per raons de salut i tal, decideix retornar a Rússia, és quan decideix fer una excursió per tota Rússia a treure bicicleta. Llavors, és quan ell es planteja realment i posar per escrit tot el que ell ha viscut i tots els seus sentiments i percepcions de la situació. Ara imagineu-vos, això diguem que són les dades biogràfiques bàsiques, però ara imagineu-vos, néixer a Rússia en 1918, amb una família més o menys acomodada, llavors arriba l'estalinisme, et quedes sense res, critiques el règim, t'internen, et veus obligat a exiliar-te, llavors agafes un càncer, bé, una vida que, com podeu veure, si més no, una font d'obra prolífica. Uh-huh. Llavors, Vergonya, que és el que jo us vull parlar, és una mena de compendi d'unes històries que ell ja havia fet prèviament. ¿Vale? La primera havia escrit una obra que es deia Miniatures, que l'havia escrit just en aquests dos viatges que us comento que ell va fer a peu i en bicicleta per Rússia. Un abans de l'exili i un en tornada a l'exili. Però a banda, també hi ha afegit un relat petit que es diu Quina llàstima, que ara també us en faré 5 cèntims, i una altra, una petita mena de novel·la que es diu Incident a l'estació de Kotchekova. Llavors, tenint en compte això, oients, i vosaltres també, penseu que no és no estic parlant de narrativa, ni d'una història, ni d'un fil conductor, sinó que estic parlant de quatre històries ben diferents, dues de les quals tenen en comú, que és un viatge a Rússia, i en aquestes dues miniatures, la d'abans i la després del seu exili, hi ha unes descripcions molt acurades i molt detallades del que és la Rússia de l'època, tant de l'època anterior a l'època posterior. Ell ja va marxar amb l'estalinisme, quan l'estalinisme, i en canvi va tornar, quan ja l'estalinisme no existia. Però, vaja, no era la Rússia d'avui dia ni molt menys. O sigui, recordeu que heu dit que ell va tornar el 1958,
Perdona.
Que tampoc era la Rússia d'avui dia.
Quan es va exiliar, ens has dit que va anar...
Va anar als Estats Units.
Als Estats Units. Escolta, sí. Una cosa, el que no esmentes és el temps que ell va passar a Sibèria. O sigui, t'ho dic perquè alguna de les seves obres, precisament, sembla que relati una experiència...
8 anys,
eh?
Sí.
D'acord.
Clar, llavors part de la seva obra ve marcada per això, en el sentit de que no estem llegint una cosa tipus Anna Karenina, que és una història d'amor a la Rússia de determinada època, estem llegint una obra que té molt a veure amb la realitat de Rússia i que té molt a veure amb aquells anys foscos i que té molt a veure amb les vivències que tenia tot aquest poble rus en aquella època. Clar, nosaltres, com que ens quedava lluny, tampoc ens arribava gran cosa. També aquí no interessava massa que ens arribés gran cosa d'allà, les coses com siguin. Però ara que està al nostre abast i que tenim l'enorme sort que s'ha estat traduït al català, és un bon moment per fer-ho, no? Perquè acabes pensant, que Rússia és una gran desconeguda, però acabes pensant que el poble rus ha patit moltíssim. I no només això, sinó que a més, si més no, jo, a mi m'ha passat, em meravello de veure com s'han aixecat i com han evolucionat, amb tots els efectes que, òbviament, puguin tenir. Jo que us podria dir de Vergonya és que aquestes petites miniatures que jo us deia, no? que eren aquestes espècies de descripcions, són tan entranyables, tan petites, tan breus, tan... No sabria com explicar-ho, no? Són tan... que tan tendre... tot per agafar l'entendriment bastant gran, no? En contraposició de les altres dos relats que mostren tota la cruesa de l'estalinisme. Tampoc és massa explícit, eh? És senzillament una situació, o sigui, un seguit de situacions, un seguit de pensaments, un seguit d'explicacions de coses, eh? Tampoc és que sigui això ara un manifest antistalinista, ni molt menys, eh? Però sí que és cert que clar, ell parla doncs, del Gulag, parla d'aquest internament que tu feies referència ara, Jordi, i de no només del seu patiment, sinó del patiment de tota la gent del poble rus. Recordem, Stalin era un dictador. Per tant, en tota dictadura, per comunista que sigui, no deixa de ser una dictadura. Per tant, les llibertats es veuen retallades. A veure, us repeteixo, ell va estar internat aquests dictats perquè havia criticat, eh? Ja no havia ni atemptat contra la seva vida ni escrit a cap diari res de res. Senzillament criticat, eh? I bé, això es pagava doncs, amb això, amb internament. Jo el que m'agradaria també incidir és en que quan Stoli...
Anem acabant, eh?
Stoli i Enetxin... Bueno, ho tallem quan m'hagués de tallar, jo el que voldria dir és que quina llàstima, que és un relat curt també i que també està molt ben mesurat i amb un estil molt planer, perquè és gairebé un estil periodístic, doncs és el que potser m'ha frapat més, no? Perquè és el que, el que ens mostra en tota la seva cruesa aquella deshumanització dels estats totalitaris. No sé si m'explico. Quan un estat és totalitari i la gent esdevé una cosa, un número, un paó, si voleu, però es deshumanitza, no? Ho trobo bastant, bastant cru. De fet, només mentre us estic explicant, se m'està posant la pell de gallina al recordar-ho. I clar, us sorprendrà que en la mateixa vergonya hi hagi aquestes quatre històries, no? Les dues de les descripcions minucioses dels paisatges, de la seva gent, de les seus carinyos, de tot com són, en contraposició amb aquesta cruesa, no? És el que jo us volia dir. I m'agradaria dir-vos un parell de coses que diuen el llibre. Diu, envellir amb serenor no és pas un camí de decadència, sinó d'enaltiment. Que és exactament el que ell fa, envellint-se de no, perquè cap al final d'aquest relat que us comentava, de quina llàstima, i també un incident a l'estació de cotxe toca, no hi ha un ressentiment contra el règim, no hi ha el que hi ha és un creixement espiritual, és a dir, d'una situació determinada adversa, doncs es queda amb lo bo, és que hi ha alguna cosa bona i la aprofita per ell créixer com a persona. L'altre relat, el que no és el quina llàstima, l'incident a l'estació de Kotchetovka, que també és una novel·la breu, és més aviat jo penso que podria publicar-se per si sola, perquè realment ens presenta un retrat de conflicte entre la noció de deure, un conflicte interior d'ell, de l'autor, i la humanitat, entre la defensa dels interessos propis, privats, de cadascú, íntims, i la de la comunitat. I això, ja sé que a tots aquells que ens agrada donar-li voltes i voltes, això, doncs clar, això és fantàstic poder llegir això.
Doncs moltíssimes gràcies.
I també hi surt, perdoneu, la impossibilitat d'oblidar. Hi ha experiències prou dures com perquè sigui difícil oblidar-les.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena. Perdona que anem una mica justos de temps, però mira, així és el programa. En tot cas, comptem amb tu per la setmana que ve.
El que passa que com que he estat així de setmanes
amb
pluja i fred, dic, calla, mira, avui m'assento aquí i els explico tot això.
Ben fet,
molt, bé, molt ben fet, molt això ben mateix. Fet.
Gràcies, Helena. Fins la setmana vinent.
Vinga. A vosaltres.
A reveure.
Vinga, abraçada.
El noticiari.
Bé, amics i amigues, comencem amb el noticiari amb una notícia que és un avanç editorial. Josafat, de Prudenci Bertrana, que és un llibre prou conegut pels que coneixen la literatura catalana, doncs s'ha fet una nova edició a cura de Xavier Pla, que incorpora un miler de correccions, i no és cap error, un miler de correccions basant-se en la primera edició que, com sabeu, es va publicar en 1906. Això el dimecres, a partir del dimecres 19...
Que és demà.
Demà, doncs, arribarà a les llibreries la narració més llegida de Prudenci Bertrana, que es diu Josafat, en una edició que marcarà un abans i un després del llibre. Que Josafat és a cura de l'especialista de la Universitat de Girona, Xavier Pla, que ha detectat i incorporat un miler de correccions basant-se en l'edició, com dit abans, del 906. Una obra que només té 80 pàgines. Imagineu-se, amb 80 pàgines, que és una obra curta, molt curta, té un miler de correccions. Aquest és el segon títol de la Biblioteca Prudenci Bertrana d'edicions de la L. Geminada, que, per tant, és una editorial de Girona que comença a publicar, doncs, la majoria d'obres d'aquest autor. Per exemple, està previst que es publiquin Nàufrags, Jo, Memòries d'un metge filòsof, Tieta Clàudia, L'hereu, El vagabund, L'illa perduda i L'impenitent. Per tant, les obres més conegudes d'aquest autor gironí.
Bé, doncs, no sé si coneixeu un escriptor que es diu Robert Galbraith, és un escriptor que en realitat és fictici, és un pseudònim que no existeix. En realitat, aquest pseudònim, Robert Galbraith, correspon a l'autora de Harry Potter, a J.K. Rowling. Doncs d'això en parlem perquè és immediat, d'aquí a poc, publicarà la seva segona novel·la amb aquest pseudònim. Fa temps va publicar El cant del cucut. Es veu que va ser una novel·la que li va portar molts elogis per part de la crítica, i ara, doncs, arribarà una nova novel·la amb aquest pseudònim, que es diu El cuc de seda. Es veu que en aquesta novel·la explica la desaparició d'un novel·lista que es diu Owen Quine, i es veu que la seva dona contracta un detectiu privat i veterà de guerra, Cormoran Strike, que ja havia sortit a la novel·la anterior, perquè es veu que la senyora Quine creu que el seu marit s'ha anat de casa pel seu propi peu, per voluntat pròpia, durant uns quants dies, i vol que el detectiu privat Strike el torni i el torni a portar cap a casa. El que passa, i això ens ho expliquen després, que aquest novel·lista acaba de completar un manuscrit amb uns perfils verinosos de gairebé totes les persones que coneix, i diu que si la novel·la d'aquest novel·lista es publiqués, arruïnaria moltes vides, amb la qual cosa hi ha moltes persones que el volen silenciar. És la tercera novel·la que escriu J.K. Rowling per adults i la segona que es publicarà amb aquest pseudònim de Galbraith, de Robert Galbraith. Què més, Jordi?
Bé, doncs passaríem a parlar d'un llibre que ha editat Pas a Pas, col·lecció dins d'Edicions Tuxita, i que és el fruit de la col·laboració entre tres poetes, Enric Soler, l'editor, i José Luis Regojo i Jaume Subirana, que són els traductors. Ens referim a l'obra de Gary Schneider, Les muntanyes són la teva ment. Hem de situar Gary Schneider en una segona generació de poetes nord-americans que correspondrien a allò que alguns crítics anomenen l'alta modernitat. Bé, i arribem al final del programa. En el final del programa ve també la frase, i la frase d'avui és la següent. És extreta d'un llibre d'Eduard Ponset, El viatge al poder de la ment, i diu: els anomenats mecanismes de decisió irracional no són tan sols també vàlids, sinó que molt sovint són els únics disponibles. D'acord? És a dir, és una reivindicació que suposo que s'hauria de justificar de, per exemple, la intuïció.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules tan interessants i profundides del concepte que ens ha portat aquí Jordi, doncs acabem el programa. Esperem que us hagi passat bé. La setmana que ve tornem a ser aquí i tornem a fer una bona proposta perquè us agradi i passeu una bona estona.
Bona setmana.
A reveure, us esperem a totes i a tots.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!